Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. A més, avui és dilluns. Comencem setmana, una setmana normal, normal, sense festius, sense històries. Ara, que bé que va, eh? Un dia festiu al mig de la setmana. 9 de desembre del 2024. Estem al darrer mes de l'any. Això s'està acabant, eh? Per entendre'ns. Ha arribat el vent, el fred. Meteorològicament parlant, doncs ens acostem a l'hivern. Mira, et parlaré ara de com relacionem o podem relacionar la sensació de pertenència a la fruita que tenim a Lleida amb l'esport o diferents esportistes, també de casa nostra, i que els hi fa falta un cop de mà, tant a la fruita, si vols, com a les esportistes. I ho farem amb la Mercè Gomà, que ens arriba des del grup Nufri. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Mercè, com dèiem, és la responsable de màrqueting del grup Nufri i també doncs, porta aquest projecte Elles són d'aquí, un projecte força maco, eh? On veu integrar, barrejar la fruita d'aquí, de la que ens sentim tan orgullosos, també amb les esportistes d'aquí, eh? Que veu detectar que els hi faltava una mica de suport. Eh?
Exacte. Elles són d'aquí, va néixer el 2016 amb l'objectiu de donar visibilitat a la dona esportista i dotar-la dels recursos necessaris per poder aconseguir la consecució dels seus somnis esportius a través de nostres patrocinis. I al final, el món de la dona esportista i el món de la pagesia doncs, té uns paral·lelismes molt similars, que a través de l'esforç, la constància i sobretot la passió, doncs els resultats arriben, però es necessita de temps i de paciència.
Clar. És un gran projecte, Elles són d'aquí, que el podríem resumir, amb, com ben recordàvem aquest matí, amb tres potes. Teniu unes beques i després també un servei d'acompanyament a aquesta beca, és a dir, no només bequeu a una esportista i, escolta, doncs ja t'ho faràs, no, et bequem i després te fem l'acompanyament. I després la jornada de comunicació, mujer i deporte. Perquè, clar, sí que és veritat que als ulls de la pròpia persona superar-se i aconseguir reptes doncs és magnífic, i segurament de les persones del voltant, però si després no es comunica, no es parla d'això, doncs queda molt coix, no? I aquesta jornada de comunicació en mujer i deporte, que ja arriba a la 6a edició i que tindreu aquest proper divendres, doncs és important justament per això. Per explicar-ho.
Sí, exacte. Nosaltres, com diem, Elles són d'aquí, va començar el 2016, però un parell d'anys més tard ens vam donar compte que nosaltres ens podíem esforçar moltíssim a donar aquests recursos econòmics i aquesta formació en marca personal als esportistes, però que si no ens seiem amb els periodistes, amb els comunicadors, a parlar sobre com devíem de donar a conèixer o donar visibilitat fer mediàtiques a les esportistes, els patrocinis de les altres empreses era molt difícil que arribessin i si no arribaven patrocinis no arribava els resultats, perquè al final tot és proporcional.
Sí, sí, totalment. Escolta, aquest divendres, al matí, des de les 9 del matí fins a les 2, heu preparat aquesta 6a edició de la jornada Comunicació en Mujer i Deporte amb tal quantitat de persones que vindran a parlar i a exposar doncs, el seu punt de vista i les seves experiències, que és una d'aquelles cites que no ens hem de perdre. Eh?
Exacte. Les jornades comencen amb la típica benvinguda a les 9 del matí, però la teca comença a les 9 i mitja amb la gran Orgaviza, que entrevistarà a Maria Pérez García, que és la marxista que tots hem vist aquest estiu als mitjans de comunicació perquè va aconseguir 2 medalles olímpiques. Parlaran de la seva trajectòria, del camí a l'èxit, de la resiliència, de com s'arriba en el gran moment en què està la Maria. Després parlarem d'esportistes i emprenedores, amb Monar Carbonell, Isasa Sánchez Aran, Blanca Manchón i Estefania Unzu, que la més coneguda per Verdelis, la influencer, atleta i CEO de Green Corners. Amb elles parlarem de com han transformat les seves carreres esportives d'èlit exitoses en ara en ser emprenedores o empresaris d'èxit. Després farem una pausa a cafè i reprendrem parlant amb els representants dels esportistes. Al final, el món de l'esport femení, sí, per sort, s'està professionalitzant i comencen a aparèixer aquests actors que se'n diuen representants de les esportistes i ells ens explicaran la seva experiència i el seu punt de vista. Ens acompanyaran Nacho Solana, Irene Bonet i Clàudia Penya. I acabarem amb la visibilitat de l'esport minoritari i la dona esportista, amb Cristina Gallo, Laia Bonals, Isabel Macías i Sofia de la Iglesia del diari Relevo. I per últim, com cada any ja i és tradicional, doncs inaugurarem la nova convocatòria de patrocinis de Lleçon d'Aquí, que amb les esportistes que portem patrocinant en aquests últims anys, i esperant que arribin molts projectes.
Molt bé. Doncs tot això passarà aquest divendres, dia 13, i ho faran a l'Auditori Enric Granados. Només que et puguis desbloquejar al matí, apunta't a aquesta web i fes la teva inscripció. Livinda.com/jornada, que és així de fàcil. Livinda.com/jornada, i des d'allí tens la manera per inscriure't. Ja veieu que serà un matí interessant, amb noms d'aquests, que és veritat que al final els coneixem, ha hagut Olimpiades aquest estiu i, per tant, doncs, encara doncs, és més interessant. I, escolta, això de veure les persones de prop i escoltar-les i que t'expliquin les seves experiències, jo crec que és molt important. Jornada de comunicació, mujer i deporte. Tot això està dins de Elles són d'aquí, aquest projecte que ens mouen des de... que van crear i que ens mouen des del grup Nufri i que avui ens està explicant la Mercè Gomà. Mercè, escolta, gràcies per estar amb nosaltres avui. Que vagi molt bé divendres.
Sí, moltíssimes gràcies. Us esperem a tots.
12:27 minuts. Parlem del temps ara. Això ho fan a l'Auditori Enric Granados, per tant... Bueno, per arribar-hi sí, igual fa fred o no, això el proper divendres. Però escolta, i per avui i per demà? Doncs Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns a la província de Lleida tenim cels ennuvolats i a la cara nord del Pirineu esperant nevades persistents amb una cota entre els 500 i 800 metres. A més, podran acumular-se fins a 5 metres de neu en 24 hores a cotes per damunt dels 1.100 metres. Les temperatures diurnes es mantenen estables en general, sent les màximes previstes de 12 graus a Lleida i Balaguer, 10 a Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 1 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts s'esperà amb intervals de núvols en general i a la cara nord del Pirineu esperà amb nevades dèbils a qualsevol cota. Les temperatures diurnes baixaran a tota la regió, quedant-se les màximes amb 8 graus a Lleida i Balaguer, 7 a Tàrrega, 6 a la Seu d'Urgell i 1 a Vielha e Mijaran. Les temperatures nocturnes també baixaran, deixant una matinada molt freda amb valors d'entre 0 i menys 5 graus a tota la província. A més, s'esperen glaçades generalitzades moderades al Pirineu i dèbils a la depressió central. Una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Per ser hores d'ara, que estem a 8 graus i mig, 8.6, si vols. La mínima en la que ens hem quedat aquesta nit ha estat de poc més de 3 graus, positius, 3,1 graus. Estem al desembre, no ha glaçat encara, a la plana de Lleida t'estic parlant, i sembla que les properes matinades podria arribar aquesta primera glaçada, sembla, però encara no és segur, T'explico una notícia econòmica i és que el 2025 arribarà, entre d'altres coses, amb deixar de pagar per les transferències instantànies. Si fas transferències bancàries i ho fas a través de la teva aplicació bancària, veuràs que des de fa ja una temporada, des de fa ja uns anys, doncs va aparèixer l'opció de la transferència instantània a més de la transferència habitual. La instantània tenia un cost elevat, a més. O sigui, vols els diners ja, transferir-los ja, doncs paga. Si no, t'has d'esperar aquestes 24-48 hores. Doncs ara sembla que el Parlament Europeu aprova noves regles que equiparen el cost de les transferències instantànies a les convencionals. Tot això doncs afecta els grans bancs, però beneficia els usuaris si no és que es treuen de la màniga alguna manera per tornar-nos a cobrar. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Parem 40 segons i parlem dels consells legals.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
Cope Lleida. Monday, took her for a drink on Tuesday.
We were making love by Wednesday. Vinga, que parlem de consells legals. Ja saps que els dilluns comencem la setmana ben acompanyats amb Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com. Des d'allí a la seva plana web doncs, et pots informar de totes les àrees en les que tenen experts i expertes. I a més, t'informen que estan a Balaguer, que estan a Viella, que estan a Barcelona físicament i que estan a Lleida, també el passeig de ronda número 57. I que, a més, jo afegeixo que tenen un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que, per tant, et servirà que el tinguis, per si mai necessites una ajuda. 973-28-28-18. Aquest primer contacte, aquesta primera vegada, és molt còmode fer-la per telèfon. 973-28-28-18. T'assignaran ja directament, quan els expliquis el problema, una persona experta en el camp en el que tu necessites solució o assessorament, i a partir d'allí atenció totalment personalitzada. Són Q2 Consultors. Amb nosaltres està un dels advocats que trobes a Q2 Consultors, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Josep Lluís Gómez, anem a parlar d'un tema curiós, interessant, si vols.
Novedós.
Sí, que potser no afecte a un gran nombre de persones a la societat, però que no se sap mai. I com que no se sap mai, millor estar informat. Aviam, antecedents. Bueno, antecedents. De què parlem avui? Doncs parlem de, per exemple, si posem un exemple d'una família, pares i fills, si, per exemple, un fill ha tingut un accident greu i l'han indemnitzat amb molts diners, però ha quedat incapacitat per fer, bueno, ha quedat incapacitat per decidir, per prendre decisions amb aquests diners, doncs passen a prendre-les els pares. Bueno, fins aquí més o menys normal, per entendre'ns. Però què passa si els pares no fan anar els diners on els han de fer anar? Clar, qui ho vigila, això? O qui respon d'això?
Val. No, quan vinc aquí, normalment vinc pretenc venir amb assumptes de certa novetat, i en aquest cas el que em va cridar molt l'atenció, i és una autèntica novetat, és una sentència del Tribunal Suprem de fa ben poquet, d'octubre d'aquest any, de l'any 24.
Clar, o sigui, aquest supòsit ha passat.
Aquest supòsit ha passat, i la, el resultat final és el que crida l'atenció i el que venia avui a comentar. El punt de partida és el que tu dius. Una persona que pateix, en aquest cas, un greu accident, percep molts diners. Aquesta persona està discapacitada. Pensem que aquests diners, a més, es necessita.
Sí, sí, evidentment.
Es necessita. I anomenen els seus pares, el que abans eren tutors, avui en dia són assistents, és a dir, unes persones que es representen amb aquest noi, en aquest cas, perquè els administres, no? I ne fan una mala administració. Aquests diners van a parar a les empreses del pare, i de les empreses del pare es dediquen a pagar deutes, diguem-ne, de les empreses del pare. Total, que aquest noi es troba un bon dia, diguem-ne, arruïnat, entre cometes, no? A partir d'aquí es planteja evidentment hi ha una responsabilitat d'aquests pares per aquesta administració negligent o desleal, però el tema està en que aquests pares també estaven a la ruïna. Aleshores, clar, el que es va plantejar aquí és la responsabilitat del banc, que, coneixedor de la situació del noi, va permetre disposar d'aquests diners i el que diu la sentència és que el banc era coneixedor de la situació del noi i que es destinaven a operacions personals del pare. I llavors se va voler buscar aquesta responsabilitat del banc.
Això és novedós, això és molt novedós.
Sí, correcte. I a partir d'aquí és quan a la primera instància no els donen la raó, la segona instància no els donen la raó, insisteixo, no hi ha antecedents, i a la tercera instància el Tribunal Suprem diu sí, hi ha responsabilitat del banc. Clar, algú pot pensar, però és que el banc era al final el destinatari final d'aquests cèntims perquè el pare devia el banc? Diguem-ne que aquesta no és la qüestió.
Pots mal pensar, si vols. Sí.
Aquesta no era la qüestió. A més, era un banc molt, molt, molt conegut de les nostres contrades, però diguem-ne que podria ser tenir una influència indirecta. No plantegem aquesta qüestió. Si el banc a sobre era el destinatari, diguem-ne que potser a bodes me convides, no? Aleshores...
aquí el problema és que el banc l'han fet responsable, suposo parcial, no total, de... perquè era coneixedor de la situació i dius, escolti, aquests diners potser no te'ls has de gastar on te'ls estàs gastant.
Era coneixedor de dues coses. De la situació del noi, de la situació de discapacitat del noi, i era coneixedor d'aquest destí inapropiat.
Aleshores... Clar, perquè, perdó, els diners amb què van indemnitzar el fill estan en un compte a nom del fill.
Bueno, estan en un compte a nom del fill.
Encara que els pares són, estan autoritzats.
Els que poden disfrutar. Evidentment, els pares tenen una resolució judicial, nombraran els administradors, etcètera, etcètera. Aleshores, el banc sí que té coneixement d'aquest fenomen i, al final, la qüestió és que se'l va declarar responsable.
Responsable fins a quin... O sigui...
No, de tot allò que van disposar indegudament els pares.
Ah, caram. O sigui, no parcialment responsable, no? Responsable íntegre.
Responsable íntegre. Evidentment, si la despesa dels pares hagués sigut, jo què sé, per comprar-li, no sé, un llit articulat al noi,
evidentment ja que no. Ja se suposa que són per això.
Aleshores, sinó de tot aquella allò que s'havia disposat, ja dic, amb destinació a l'empresa del pare. El banc era coneixedor d'aquesta destinació indeguda i per això, perquè el Tribunal Suprem diu que té que haver una especial diligència en casos de persones vulnerables per evitar precisament aquests abusos.
Déu-n'hi-do.
Pensem fa bastants anys, i va ser un objecte de polèmica, quan els bancs van començar a ser condemnats en aquells temes de promocions immobiliàries on hi havia hagut compradors que havien entregat quantitats a compte i no s'havia vetllat perquè aquestes quantitats a compte tinguessin una assegurança per poder-les tornar. Pensem en aquell moment novedós, que a més va ser de bastant rebombori perquè hi havia bastanta gent afectada, i es va acabar declarant responsables als bancs. Jo diria que és una qüestió similar, molt semblant, amb aquesta. Clar, també algú me pot dir, escolti, que és una sentència sola del Tribunal Suprem, veurem on arribarà això. El que sí que puc dir és que jo crec que la cosa ha aixecat polseguera. Malauradament, d'aquests casos n'hi ha més d'un, i clar, penseu que es deixa amb aquella persona especialment vulnerable, en una situació encara més vulnerable, clar, perquè no
totalment
té diners, i aleshores jo crec que això d'aquí obrirà una via per d'alguna manera, intentar corregir aquests abusos.
Clar. Aquesta resolució genera jurisprudència o no?
Teòricament, no, perquè jurisprudència diu que cal dues sentències en el mateix sentit. Verem quan hi haurà la segona o verem quin abast, quin ressò tindrà aquesta d'aquí. Però és una qüestió novedosa que pot donar de si i que em va cridar poderosament l'atenció. Ja veurem si és una flor que no fa estiu o si fa estiu.
Josep Lluís Gómez, jo ara no recordo exactament el tema, però ja recordo també una altra vegada amb tu parlar de que els bancs no poden... d'una altra sentència en la que deien que els bancs no poden dir jo no sabia res, que tenen certa responsabilitat. Me sembla que parlàvem de persones que malgastaven diners o que... No recordo què era, però vull dir que els bancs cada vegada se'ls diu escolta, has de ser una mica més responsable.
Possiblement tu et refereixes a situacions de sobreendeudament.
Potser, sí.
Perquè aquesta és una...
Sí. Eren responsables de si jo tornava a demanar un crèdit i em deien, escolta, és que vostè ja té 10 crèdits. No, un mes, i te'l donaven. El banc era responsable d'aquell darrere, o sigui, és que no li havies d'haver donat ja.
Això és una cosa que està tot just començant.
També.
I existeix una normativa en aquest sentit, però encara no està molt clar quin serà...
els barems, aquí, els límits...
Aquí a Espanya, quin serà la decisió final? Perquè això s'està discutint a nivell europeu. Mm. I també t'hi diré una qüestió. Quan tot el que és a nivell europeu, com se transposa aquí, pues pot ser relativament diferent de lo que, com se transposa, no ho sé, a Alemanya, no? Però també això jo crec que en parlarem l'any que ve o l'altre, sí, ne tornarem a parlar d'aquest tema.
Ja veieu que de temes de novetats en fem ressò amb els amics de Q2 Consultors. Recorda que a Lleida els pots trucar al 973-28-28-18 i visitar-los al passeig de ronda número 57. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Ho, ho, ho!
Este equipo te da miles de ideas para regalar para que esta Navidad sea el mejor momento del año, como un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Sapa que ens acostarem ja a la una de la tarda i ho farem parlant d'esports des de la radiografia, que és la nostra tertúlia. Nosaltres tenim el paper relativament fàcil, dic relativament fàcil, que és el de mirar què ha passat el cap de setmana i explicar-ho, explicar-ho perquè si no has pogut anar a tots els camps o seguir tots els resultats, doncs perquè sàpiguis quina, com estan funcionant els principals equips lleidatans, que sempre ens en deixem, i ho sé, cada vegada tenim menys temps, però intentem cobrir-los més o menys tots. Com sempre, estem ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, escolta, ara repassarem ràpid resultats del cap de setmana, però si voleu comencem per l'empat del camp d'esports, on el Lleida Esportiu, doncs aquesta vegada sí que podríem dir, jo per les cares i per les coses que m'ha explicat el Sergi aquest matí, que no vaig poder hi anar, que el Lleida ahir va deixar de guanyar 2 punts. Lleida Esportiu 1, Torrent 1.
Sí, és el quart partit 1-1 consecutiu. És ben curiós, cada partit té els seus matisos i ahir el definiria com un empat dolorós. Dolorós perquè el Lleida va fer el més difícil, que és marcar el primer gol, que a més culminava un molt bon nivell de joc amb els primers 25 minuts, i després no va saber, doncs, primer d'aquestes categories, aguantar el resultat a casa. Podem parlar de què el que s'ha de millorar, perquè el partit ens dona també unes pistes importants de cara al que s'ha de millorar, com tot, no? A banda d'un error arbitral, bueno, mala sort amb els àrbitres i el Linier, que va anul·lar un gol al Lleida amb 0-0, que era un gol totalment legal al minut 6, que després haguessin marcat el segon, hagués pogut significar el 2-0, però bé, això entra dins de la mala sort que hores d'ara ja, sobretot amb els equips arbitrals, amb els líniers que té el Lleida Club de Futbol, les coses a millorar de cara al futur, no? Tampoc m'importa, crec, ara un punt més, un punt menys, perquè la categoria és un laberint, un autèntic laberint on des del líder a l'Olot únicament hi ha 7 punts de diferència. Parlo del que pujaria al que baixaria.
És que els resultats del cap de setmana haguessin pogut posar pràcticament el Lleida líder.
No, co-líder, però de tot està en un... És un laberint, no? Però quines coses són han de millorar? El Lleida comença bé el partit i l'acaba molt malament la primera part. És a dir, el partit del minut 30, del 30 al 45, el Lleida juga molt malament, molt mala distribució al camp i no ens van empatar de miracle. A la segona part, allò de que el Torrent va jugar també, jo discrepo, i el Torrent no estava creant perill. El Lleida a la contra en va tenir 2 de claríssimes amb Diego per sentenciar el partit i amb una falta molt mal pressionada arriba el gol del Torrent. I a partir del gol del Torrent, el desastre. Els últims 20 minuts el Lleida va jugar molt malament, es va trencar, no va haver ni cap jugador que tingués en aquest cas ni la iniciativa per personal ni tampoc el joc col·lectiu. Per tant, han de donar una imatge d'intentar. S'ha marcat un gol, s'ha empatat, però anem a veure què pot passar. Com al camp del Terrassa, el Lleida sí que va combinar bé. Els últims 20 minuts va ser un desastre. 4 targetes grogues, una vermella, i perquè el Torrent es va contentar amb l'empat, perquè si ens haguéssim pressionat, potser haguéssim pogut buscar una contra que no van fer a cap moment perillosa. Per tant, a millorar. Jo crec que amb el joc ofensiu falta pausa a vegades a l'equip. Els extrems a vegades corren tant que dinamiten molt el que seria el joc col·lectiu. Falta aquella pausa de buscar les millors opcions i sobretot, doncs, falta de que si venen maldades, com amb un gol del rival, no pots fer els últims 20 minuts. Trobo a faltar jugadors com Campins, que és un líder al camp, però això entra dins de la temporada i això són, també hi ha coses bones. Els primers 25 minuts van ser molt bons, però aquests dos defectes importants ahir amb un empat que va ser molt dolorós.
Proper partit, per cert?
Diumenge a les 5 de la tarda, amb les càmeres d'Espanyol, bueno, també del YouTube de l'Espanyol, que és molt bé, però també d'Esport 3, Espanyol B, Lleida, diumenge a les 5 de la tarda, amb les baixes ja conegudes, més Diego, que es va autoexpulsar al minut 91.
Doni-do. Albert Escuer.
Bueno, jo crec que s'està ajuntant una mica tot, no? D'una banda, doncs, les baixes, que són importants, hi ha jugadors, ara en mencionava un, el Sergi, que són capdals per aquest equip, que tots els equips tenen alts i baixos durant les temporades i, bueno, doncs a nosaltres sembla que ens està tocant ara i que, bueno, doncs tampoc tenim sort en el tema dels arbitratges, per bé que ahir, i jo crec que no sóc sospitós de defensar el col·lectiu arbitral, el penal entenc que des del gol nord es veu claríssim, les mans, però veiem precisament un vídeo gravat des del gol nord. Ostres, l'àrbitre està tapat, és molt difícil que el vegui. Sí. I el gol en fora de joc, Sergi, jo no sóc capaç d'afirmar tan categòricament...
Bueno, és igual, no dic mala sort, eh? Sí, no culpabilitzo l'àrbitre de res, eh? Jo dic que tenim mala sort aquesta temporada.
Sense VAR...
Sí.
Sense VAR és una acció molt difícil d'arbitrar, sí. Tot i que també és veritat que davant del dubte, sempre el que recomana és el sigan, no? Aleshores, bueno, jo crec que s'ha produït aquesta tormenta perfecta de coses adverses contra el Lleida, que fan, doncs, bueno, que sumem aquests 4 empats consecutius. Ara bé, també hem de contextualitzar, i ho heu comentat també, mira com està la Lliga, no?
Sí, és un laberint.
Hi ha equips que semblava que eren favorits indiscutibles al començar la temporada, Cornellà, Atlètic o Baleares, i mira com estan, i la diferència aquesta és la que feia menció, Sergi, està tot molt apretadíssim, per tant, quedem-nos amb que, tot i que sembla que no estem passant pel nostre millor moment, doncs a la classificació allí estem, que al cap i a la fi és el que compta.
Sí, totalment.
És més important millorar el que vam fer malament que no haver guanyat de mala manera. Al final és un punt, que no és ara, com diu l'Albert Escuer, la Lliga és un laberint, no ve d'un punt, i n'hi ha molts a disputar, no? I el que sí que va ser preocupant és la resposta de l'equip quan el Torrent es va empatar. Va ser un microdetall, l'empat, no? Però ens vam tornar bojos, a dir, l'equip es trenca, l'equip fa una resposta molt, molt negativa quan ens empaten, perquè igual jugant bé també quedem 1-1, perquè marcar gol en aquestes categories costa, no? Però perquè el Torrent ens va perdonar i no va passar de mig camp, però en aquell moment el Lleida està bé, jo crec que totalment desquiciat.
Jo crec que és important saber mantenir l'essència i la filosofia de l'equip o acabar de quadrar l'essència i la filosofia de l'equip, no? Perquè més enllà del que diu Sergi, que no et pots tornar boig perquè t'empatin, perquè fins que no et xiule l'àrbitre, doncs no s'han acabat. Ostres, després de l'1-0 jo també vaig veure una miqueteta, no sé si de conformisme o com dir-ho, però que no anàvem a matar el partit, no? Aleshores, si una cosa...
Sí, però l'haguéssim...
És que intentar jugar i proposar, bueno, doncs fas el primer, doncs ho has d'aprofitar, jugues a casa, doncs un rival teòricament inferior, doncs anar a buscar el segon i no pecar d'aquest... No sé si anomenar-ho conformisme, després és veritat, doncs no tornar-te boig, no? T'empaten, no passa res. Aleshores, jo crec que el treball també ara... Tenia de recuperar efectius, és aquest, no? Acabar de definir la filosofia, l'essència d'aquest equip i defensar-la fins al final, passi
que passi. Sí, el que passa és que també és veritat que amb 1-0 Diego en té dues a la segona part claríssimes, és a dir, claríssimes, per haver marcat el 2-0 i ara la lectura seria diferent. Però el que sí que va ser preocupant va ser els últims minuts de la primera part, del 35 al 45, que no ens van empatar de miracle, i el Torrent ens empate, jo crec que el Torrent gran segona part, l'estava tocant amb defensa, no creia per ell, amb una falta molt mal pressionada, que va ser un microdetall, però sí que és veritat que marquem el gol i continuem amb la mateixa essència, perquè la primera part va tenir dos parts molt diferents, una molt bona i una molt dolenta. Curiosament no va haver regularitat. Bé. Però bé, ara pensar ja davant de l'Espanyol B.
Molt bé.
Seríem tercers, eh? Si el Sant Andreu guanya el camp del...
Per això
i tot
dic,
està a un punt.
Estan allí, eh? El que passa és que després, cap a final, no t'has a faltar certs punts. I
bé, sí, però això tots. Partits. Mira el Baleares ahir, això tots. Això
tota
tots.
La raó. Per cert, amb futbol sala, el futsal Lleida, que ha guanyat aquest cap de setmana llarg, a domicili 3-8, una victòria
sí,
que la necessitaven. Eh?
Sí, i en canvi d'entrenador.
Posició 14 pel futsal Lleida, de 16 amb 3 victòries, 2 empats i 8 derrotes, 11 punts, estan allí, guanyant un altre partit, doncs s'enganxen a la
tot
lliga.
És molt llarg.
Però, bueno, tot és molt llarg, però
sí,
estem al desembre.
Vale, però
estem al desembre.
Però no has de caure en precipitacions i urgències que sempre perjudiquen.
Bueno, precipitacions
I me va
no.
per tot arreu, també pel dia de Bilbao ara.
Vale, Albert Square, bàsquet, viatge a Tenerife, 91-88, el Força Lleida que va caure de 3 punts, que juntament amb la victòria del Breogán doncs deixen el Lleida a la posició número 15, però empatat a punts, amb 3 victòries i 7 derrotes, queden el Bilbao, el Lleida, el Coruña i el Breogán, i el Girona amb 2 victòries i 8 derrotes. Proper partit davant del Bilbao, per tant... derrota, aviam, no sé si esperada o no, perquè això d'esperada o no viatges per perdre, però el Tenerife són tercers a la taula classificatòria i per tant, ara sí que s'han d'assegurar tots els enfrontaments amb aquests rivals directes que ara ja veiem qui volta per aquí baix, eh?
El Unicaja és líder i fa 3 setmanes va perdre Manresa. Veig, Ricard, que lo de la classificació no aconseguirem que t'ho treguis del cap de cap de
setmana. Ja ho sé, ja ho sé.
Sí, i Breogán guanya Gran Canària, exacte.
I ahir Breogán guanya Gran Canària, a la primera jornada juga el Coruña, ahir guanya el Madrid, i bueno, aquí tots els partits són guanyables i tots els partits són perdibles, evidentment. Jo dissabte vaig tenir una mica la sensació de que no ens arribava. És a dir, és cert que vam competir, és cert que vam estar dins del partit, però sabeu aquella sensació que diu sí, però és que no guanyarem?
Sí.
Perquè al final, quan ens acabàvem d'apropar i dèiem ara els tenim, doncs a nosaltres ens falta encert o ells tenien molt encert, no? Ells són un equip amb una mitjana d'edat elevadíssima, tenen Donner, que en té 39 anys, Huertas en té 41, Abromaitis en té 35, Germani de 34, juguen de memòria i tenen una cosa que per mi és la millor de la CB, que és el joc amb el pick and roll. O sigui, tenen un generador com Marcelinho Huertas i després dos tios dins com Guerra i Xermanidi, que el pick and roll te maten. O sigui, en les situacions en les quals l'equip està apurat, aquests tres sempre t'acaben fent mal, i és el que ens va passar, i és el que ens està faltant a nosaltres fins ara, no? Aquesta capacitat de generar doncs, accions en el 2x2 i també de buscar les continuacions. Aleshores, és una derrota que, evidentment, no és per estirar-te els pèls, vull dir, no passa res, tu pots perdre a Tenerife, però sí que és cert, a mi, jo continuo recordant Saragossa i Vitoria especialment,
sí,
no m'ho treure del cap fins que aconseguim
la
salvació.
No, el que passa
no?
és que jo d'ahir...
Bueno, i ara és veritat que venen dos partits en els quals doncs, sabrem si és mascle o femella.
Sí, sí. Ara parlem del futur.
A més, els dos al pavelló Barris Nord, com a locals, són dos equips de la zona baixa de la classificació, sap greu perquè un és el Bilbao, que l'entrenador del Lleida, Jaume Ponsarrau, però el primer.
I tant.
Sí que són dos partits que marcaran, o jo crec que poden marcar, doncs això, no? A veure.
Albert...
Si reviscolem una mica o si ens complica molt les coses.
S'han anunciat dues incorporacions de jugadors al Força Lleida. Arriben al moment, creus que són encertades?
Bueno, jo esperava una mica més. Després d'estar tot l'estiu escoltant que teníem una cosa important pel pivot i que també doncs, ara estàvem buscant opcions importants al base, doncs, bueno, jo esperava una mica més. Al final, James Goodwin, no marcaré a la vacilada i faré un scouting perquè no el conec, però pel que he vist en vídeos, bueno, sí que és un jugador que ens pot ajudar doncs, en el que fa falta, que és precisament el que parla ara, les continuacions, és un tio molt intens, això sí, amb la qual cosa jo suposo que casarà molt bé amb la filosofia de joc de Gerard Encuentra, juga per sota de l'anella, defensivament doncs, té una bona lectura de joc, és capaç d'anar als canvis i emparellar-se i defensar bé a petits, a més, és un bon taponador i en aquest sentit, bueno, jo crec que és una bona peça. El hàndicap fa 2-0-6. O sigui, no és el 2-12-2-13 que tenen pràcticament tots els equips de la Lliga. També és veritat que Ràfin feia 2-0-4-2-0-5 i fixa't tu com si agrada, no? Però no sé, jo m'esperava potser un pivot molt voluminós. El qual em porta a pensar doncs, que tindrem paciència en Hamilton i l'esperarem. Ja. Porta un mes i mig aquí, doncs, bueno, doncs ja hem d'esperar 2 o 3 setmanes més, doncs esperarem 2 o 3 setmanes bé. I aleshores sí que, en el cas de que Hamilton es recuperés i pogués aportar el 70%, ja no et dic el 100%, el 70% del que s'espera, home, jo crec que tindríem un bon joc interior. I pel que fa a base, bueno, doncs al final anem a petar una altra sessió, en aquest cas de la Penya, un jugador que l'any passat va jugar 34 partits a Palència, un equip que acaba perdent la categoria, va fer bons números, 10 punts, 2 rebots, 4, gairebé 5 assistències per partit, però no sé jo fins a quin punt nosaltres ara no necessitàvem un jugador potser més madur, no? Perquè al final, si la Penya es desfà de Van der Bus, per alguna cosa serà, no? Però bueno, són els dos que han vingut i, per tant, a mort amb ells. Però el problema ja portem... arriben en una setmana prèvia a 2 partits importantíssims, no? I clar, estem parlant de l'1 i del 5.
Sí, sí,
clar. Tot el que això implica, no? Bueno, està, ara Gerard encuentra en ple mes de desembre de fer una altra pretemporada. En una setmana en la que venen 2 partits importantíssims.
I accelerada. O sigui, s'ha de fer una adaptació accelerada perquè han d'aportar ja. Perquè amb el que tenim fins ara estem on estem.
Val, per tant, s'ha estem a punt.
Ja, o sigui, estem a punt, però necessitem que aquest extra, com deia l'Albert, per fer aquests partits tan igualats, que acaben guanyant-los.
Bueno, vam guanyar a Andorra, vam guanyar a Manresa, vam guanyar a Lugo, tenim 3 victòries, i de les 7 derrotes, 6 han estat gairebé un cara i creu, potser a Madrid menys.
Pues per això et dic que falta aquest val. plus, perquè aquest cara i creu et pugui sortir cara.
Però partit descomunal d'Oriol Paulí, descomunal, que jo crec que és el líder natural de l'equip, d'altres en podríem parlar que no van estar bé a Tenerife, i al final Tenerife, mira, on perdem? Perdem pels tirs lliures, per l'estadística de tirs lliures. Perquè vam superar amb rebots, i assistències...
Entre Múric, entre Broble,
sí.
que són jugadors que acostumen a aportar bastant, doncs, i Bosic, que és un altre jugador que aporta bastant, doncs entre els tres crec que combinen 11 punts, té molt mèrit, no? Competir fins al final.
És que Oriol Paulí, per mi...
Ricard, a mi,
o quan el Bec...
Competir no em val.
No, correcte, sí, però, però jo crec que és el líder natural de l'equip, o quan el Bec fa partidassos com a Lugo, no? És a dir, i al final van ser els tres lliures.
La setmana passada va jugar 7 minuts.
Sí, exacte, contra... No, però el partit de Tenerife és descomunal, d'Oriol Paulí, estàs d'acord? Bueno, tens més, estàs d'acord. Ara, sí que és veritat que ens falta... Que ens falta un pelet per pues guanyar per Tenerife.
Que aquestes dues incorporacions poden donar aquest plus.
Però ahir no va jugar malament, Tenerife.
Però si no t'ho dic això, però si que ens punts, falta, si ens rebots... falta aquest puntet. És que mal. Perdre partits per 1, 2, 3, 4 punts fa molt mal.
Sí, però ara venen els dos fitxatges, perfecte, tenim el base, tenim el 5, és veritat que també s'ha esperat molt, però ja portem 15 jugadors fitxats. 15, perquè ha marxat Didi Bosch, és a dir, som 14 més Hamilton. Si no marxa DJ, no? Albert, en contracte temporal, no? És a dir, que ja portem, que semblem Eurolliga, ja.
Vull dir, competir no et dona 0,5, ni 0,1.
No, correcte.
Competir te dona, bueno, pues que marxes i dius, bueno, sí, hem estat allí, no? Aleshores, bueno, jo també, un dels dubtes que tinc és que, bueno, aquí ens pensem que si amb una mà davant i l'altra darrere hem competit a tot arreu, doncs ara amb aquest 1 i aquest 5 doncs ja serà fàcil. I no crec que sigui fàcil.
Correcte.
No.
També, i aquests també creixen, eh? Vull dir, poca broma.
I que no hem anat amb una mà davant i l'altra darrere. Hi ha jugadors molt interessants, eh? Jo crec que hi ha jugadors que han fet molt bons partits, no? El que passa és que la llàstima ha estat de 2 pròrrogues perdudes, 2 pròrrogues perdudes, 2, sí.
Sortir a la CB sense 1 i 5 és anar amb una mà davant i l'altra darrere.
Sí, sí.
Val, sí, però hi ha hagut jugadors... Sí, sí, bueno, ara anem ja al futur. El futur és Bilbao, després és Granada, no, perquè van jugar amb una setmana 2 partits al Barris Nord, amb una situació, doncs, de que tampoc no era un escenari tan inapropiat aquest, perquè clar...
No, si guanyen aquests 2 següents partits...
És que una victòria, era tot.
Ara sí,
era tot.
Però s'han de guanyar.
Exacte,
però s'han de guanyar.
Si és que aquí... El tema, jo crec que la sensació que jo tinc i molta gent amb la que parlo de Lleida i de fora de Lleida tenim és que hem regalat el primer terç de competició.
Sí, una mica.
És aquesta la sensació. I sí, hem competit i hem tingut un calendari complicadíssim. Hem jugat contra els 4 primers.
No, tots. Són els 4 de València.
Partits, però hi ha la sensació aquesta de que hem tirat el primer terç de la temporada i ara pues, a veure, hem de mirar a veure si som a temps o no. Jo crec que sí.
Sí, home.
Però
sí,
aquesta sensació, temps, jo sento molt... No me la puc treure de sobre, ja està. Us acabo de dir que dissabte a Tenerife ens maten, no piquen cop.
No, jo també.
Però el que nosaltres no és que fem malament, és que no ho fem. perquè no tenim jugadors per fer-ho.
Jo estic, estic amb això
del bàsquet, també, eh? Perquè és un dels bàsics del bàsquet.
Va, que ens plantem a la una dilluns vinent. Tornarem a tenir resultats sobre la taula, sí, com
clar,
sempre.
Clar, clar, sí.
Albert Escuer, cap d'Esports del Diari de la Mañana, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Bona setmana.
A vosaltres, igualment.
Sergi Tor, com sempre, un plaer. Bona
Molt
setmana,
bé, gràcies,
també.
Gràcies, Ricard. Bona setmana.
I nosaltres ens plantem a la una. T'acabo d'explicar que amb hoquei femení el Vilassana va guanyar 6-2 a Corunya. Amb hoquei masculí, l'Alpicat va perdre 5-2 davant del Sant Just. El Lleida Llista va guanyar 7-1 al Digitècnic. Que la M femení va empatar 2-2 davant de l'Alba, que és un resultat que les manté amb 16 punts i estan vuitenes a la classificació. I que en futbol de tercera federació van guanyar tant el Mollerussa com l'Atlètic Lleida. 3-1 a l'Europa, l'Atlètic Lleida, i 2-0 al Manresa. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara segueixes amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20.